Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu.
Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez, com anem?
Molt bé, perquè a banda de ser divendres, Inés, sí, és sí. La meva primera vegada.
Oh, que dius? Perdona, és la teva primera vegada? Jordi, no assustis en les persones.
A veure, troc que te mal penses bastant aviat. La meva primera vegada a Ràdio 2.
Sí. I de benvingut en el purgatori d'IV3 Ràdio, entre el cel i l'infern, on només mos trobam els honorats, tu, jo, nosaltres, amb els oients més fidels d'aquest nostre programa.
A veure, però com funciona això de Ràdio 2? Ens poden relaxar tant que poden dir absolutament el que vulguem i pensem, sense cap conseqüència, les veritats que nosaltres vulguem?
Això sempre, Jordi, aquí no existeix la censura ni a Ràdio 2 ni a CFM d'IV3 Ràdio. Sí que és veritat que ens poden relaxar, això sempre, perquè estem entre família, ja ho hem explicat moltes vegades. Des d'aquest canal d'IV3 Ràdio 2 ens escoltau els absoluts millors, els que feis la mudança de la FM a la ràdio digital, la qual podem accedir a través de la app d'IV3 Ràdio a la web.
Idò, espera un moment.
Ara m'he ficat la falca.
Molt bé, no? I espera un moment i hem d'aturar el programa perquè ara he d'avisar a ma mare que entri a Ràdio 2.
Idò, sí, bé, li enviant un WhatsApp.
Ara li dic.
Hem de dir que mos poden estar escoltant també els oients de la redifusió de dilluns. Gent que incorporam a la família de Xiu Xiu, a ells també, gràcies per triar-nos, i des del futur esperem que jo ho passem molt bon cap de setmana i que el món encara se sostengui per poc que pugui. Avui tenim en Miguel Soler en el control tècnic. Atenció, amants de les arts i les ciències. Atenció a tots els que sou sensibles a patir la síndrome de Stendhal per la sobredosi de bellesa artística. Aquest divendres és el Dia Internacional de l'Escultor.
Cada 6 de març se celebra el Dia Mundial de l'Escultor, una cita que commemora aquesta branca artística. Aquesta data commemora el naixement de Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni.
Molt ben dit, Jordi.
Més o manco anat bé. O també conegut com a Miguel Ángel. Miguel Ángel.
Miguel Ángelo.
Miguel Ángelo.
Miguel
Ángelo. Com tu preferessis. Nascut a l'any 1475 a Itàlia, és un dels referents en arquitectura, pintura i escultura, però és especialment conegut per l'escultura del David, el David de Michelangelo, aquesta escultura d'un cos nu perfecte que se troba a Florenci i que tothom va a visitar.
Estava, tu l'has vist? Estava en David.
Tu l'has vist?
No ho sé, no sé si l'he vist. Si sí, Gerlín me'n recordaria, suposo.
Has anat a Florència mai?
Ah, no, no.
Idò,
ja no, no l'he vist.
Però bé, és aquesta escultura amb més de 5 metres d'alçada i més de 5 tonelades de pes, que és una referència en quant a l'escultura, i per tant celebram el naixement d'en Miguel Ángel l'any 1475. Però clar, jo, Dia Mundial de l'Escultor, me deman què és exactament un escultor? Perquè nosaltres esculpim cada dia un programa de 2 hores de ràdio.
Home, Jordi, per favor, no fa falta exagerar, eh? Tampoc, jo que vols que te digui, escultors, esculpidors de les zones radiofòniques, tampoc mos han de passar.
Sí que mos han de passar, i tant que sí. Perquè potser no tenim marbre, però construïm amb silencis, paraules, pauses publicitàries.
Bé.
L'escultor li treu formes a pedra, però nosaltres li traiem forma a les ones radiofòniques. Si ho pensam bé, tota la nostra vida ens dedicam a esculpir. Esculpir el nostre futur. El simple cafè des de matí. La conversa amb el nostre amic.
Home, no ho sé, jo.
Pot ser d'aquí milers d'anys, quan ja no hi hagi emissores ni antenes, un arqueòleg trobi un arxiu antic amb el nostre programa, amb aquestes mateixes paraules. Esculpides amb un micròfon d'IV3 Ràdio.
Jordi, a veure, t'ha quedat molt bé aquest speech, però jo crec que ja has exagerat. Sí.
No t'ha agradat? No t'ha agradat el discurs?
Al final m'ha prescut bé, m'ho he imaginat, la veritat. No està malament, però pot ser un divendres en aquesta hora, no és moment per aquestes reflexions tan intenses, ni un dilluns a les 5 de matí, tampoc.
A veure, potser tens raó i m'he emocionat un poc.
Gràcies.
M'he emocionat un poc, però he considerat que era un tema que mereix una reflexió com aquesta, una reflexió profunda.
Bé, en tot cas, nosaltres hem duit un escultor de bon de veres en aquest programa perquè mos conti una mica sobre aquest ofici. I ell és en Rogelio Olmedo, bon vespre i molt d'anys.
Molt d'anys, com estàs? Molt d'anys.
Molt bé, per un moment m'he pensat que eres italià, Rogelio Olmedo.
Bueno, un poco, seguramente algo queda de eso todavía. Claro que sí.
Rogelio.
Oye, me ha encantado lo de Jordi. Me ha encantado Jordi esto, ¿eh?
Sí.
Cada profesión un artista, claro que sí. Lo comparto absolutamente. Todo.
Muchas gracias. Claro
sí. Mira, lo intentamos, Rogelio.
Claro que sí.
Rogelio Olmedo, escultor aragonés que reside actualmente a Son Cervera, Mallorca. Està format entre Saragossa, Barcelona i Mèxic. Rogelio combina l'experiència en disseny industrial amb la passió per la forja i l'escultura. Abans d'arribar a Mallorca, el 2005, va fundar el taller La Forja La Una a Polenyino, on va rebre premis com el Premi d'Artesania d'Aragó i va desenvolupar projectes d'escultura pública i paisatgisme. A Mallorca, ara, continua desenvolupant la seva obra exposant a galeries locals.
Uau, Rogelio! No m'imaginava tenir una persona tan reconeguda dins el món de l'escultura.
No? Bueno, mucho trabajo, claro, mucho trabajo. Mucho trabajo. Ya soy muy mayor, llevo mucho tiempo viviendo de esto, y si no trabajas mucho, no hay manera. No hay manera.
Quina
claro
és la teva especialitat en escultura? És a dir, quin material utilitzes?
Bueno, el material que yo me siento más cómodo es el hierro.
Ajá.
Es el hierro, la soldadura en hierro, y he trabajado mucho tiempo la forja, y el hierro está en medio de todo. El hierro para construir una casa, pues está en medio. Uh-huh. Fundamentalmente el hierro, la verdad, pero bueno, he trabajado con muchos materiales, he trabajado con papel, con seda. El dibujo es la disciplina que más me interesa a mí también, el dibujo con tinta.
Wow.
Estas son las ondas de cada día de mi trabajo. Ajá. De mi trabajo, las palabras y las ondas de mi trabajo, sí.
Clar, això és una feina que te deu néixer de dins i que un dia dius, vaig a intentar viure d'això. Va ser així, en el teu cas?
Es un poco raro esto que me estás preguntando, porque claro, realmente es un oficio muy necesitas mucho esfuerzo y tenerlo muy claro.
Claro.
Igualmente hay que leer mucho, que decir, el trabajo de artista es complicado.
Uh-huh.
Pero bueno, realmente yo he tenido la fortuna de poder ganarme la vida realmente en esto y claro. Tener seguramente la curiosidad todo el tiempo lista, ¿no?
Uh-huh.
Y Llevo mucho tiempo ya viviendo de esto, llevo 30 años viviendo de esto.
Clar, nosaltres tenim dins escap la figura d'un escultor clàssic, no?, de l'època romana, però un escultor modern, bé, d'avui en dia, a veure que no sé si és un ofici molt desconegut, és bastant desconegut, te deman. El sí, manco de portes en de fora ho sembla, desconegut.
Claro, los tiempos han cambiado muchísimo para todos, ¿no? Y todo va tomando una aceleración enorme. Y el trabajo de esculpir hoy en día, yo soy escultor, me considero eso porque me interesa la materia, me interesa el volumen, me interesa el espacio. Pero claro, todos vemos cómo va cambiando todo, como el tema digital, como el tema de imagen, como la posibilidad de tocar o no tocar, la idea de la realidad o la verdad, cómo está cambiando. Nosotros nos dedicamos a eso hace mucho tiempo. Y es un oficio hoy en día creo que es muy interesante y con mucho cruce y muchas visiones posibles, ¿sabes?
Exacto.
¿Y quién es la teva visió, por ejemplo? ¿Cómo es el teu procés creatiu?
Pues normalmente leo mucho. Leo mucho. Y claro, hoy en día también hay que mantener un poco, bueno, siempre ha sido eso, desde la época moderna. Yo tengo una línea de trabajo que habla un poco de lo común de las personas, ¿no? Y entonces trato de con humor siempre hablar de cosas que nos corresponden a todos, ¿no? Como por ejemplo la lucha del poder o el miedo o la necesidad de ver o mirar, que es diferente. Este es mi procedimiento. Y luego, bueno, pues lo de siempre, boceto, presupuesto y después ejecución técnica.
M'ha parecut molt interessant el tema de que construeixes amb humor, no? Com se construeix humor dins una escultura, no? Una figura.
Hombre, yo en algún momento decidí que mi trabajo quería ser, o sea, no quería tomar distancia con la gente. Es decir, que me gustaría que lo pudiera entender un niño, lo pudiera entender una persona mayor, lo pudiera entender mi madre. Es decir, renuncié un poco a esa parte más críptica, ¿no?, del arte. Y entonces decidí que quería hacerlo con humor. Quería hablar, es decir, la idea son figuras que hablan de mí mismo y de la gente de mi alrededor. Suelen ser animales, o sea, mi trabajo tiene que ver con un poco como con las fábulas, que representan cuestiones humanas generales de todos, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando últimamente con las liebres. Las liebres en todo el mundo, en todas las culturas, hablan de la inteligencia, de la audacia, de la fertilidad, de la curiosidad, ¿sabes? Pero durante mucho tiempo he trabajado con rinocerontes, que tienen una parte más, pues, más poderosa, más agresiva. Voy hablando de lo que es de todos, de lo que corresponde. El arte corresponde a eso, es hablar de lo que es de todos todo el rato, ¿no?
Clar, mos encantaria veure una de les teves escultures, Rogelio, a veure que des de la ràdio és un poc difícil, però com mos podem imaginar una escultura teva, has dit de ferro, però que és més bé abstracta o més bé realista, la teva escultura?
És figurativo, mi trabajo, és figurativo. Sí, és figurativo. Són animals que puedes reconocer, animals con tacones, muchos. Són animals muy poderosos, con tacones, con lo cual trabajo entre el poder y lo frágil. Entre lo masculino y lo femenino, hablo un poco de nuestra realidad, con humor, con humor.
Hi ha una pel·lícula espanyola que es diu La Virgen Roja, que bé, que l'argument no té res a veure amb l'escultura, però sí que el fil conductor relata com una mare va creant sa filla com si fos una escultura. I en el moment té un cru, no? Una cosa que està rompuda, l'ha de destrossar, l'escultura, perquè ja no li agrada. Sí. Això és cert? És a dir, s'ha de destrossar una escultura? Se pot reparar una escultura quan comença a agafar un camí que no és el que l'escultor vol, o s'ha de començar de zero una altra vegada?
Yo no lo creo, eso. Yo toda la vida he creído que el accidente es algo real. Hay que atenderlo también. En mi caso, claro, yo, como os contaba, también vivo de pintar con tinta. Y la técnica oriental china y japonesa que habla, el accidente lo acepta como algo que ocurre. Es decir, la idea que hablabais de la Virgen Roja habla de la idea de perfección. Y entonces habla de algo canónico, creo que es un error pretender algo canónico, algo reproducible. Las cosas van, es decir, las cosas se van creando y van tomando color según va pasando el tiempo por ellas. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Decir, la gente mayor, yo ya soy mayor, yo he cumplido ya una edad. Y yo acepto que el tiempo ha pasado por mí, ¿no? Y no, si entrara en la idea de perfección, no estaría siempre. Hay una tendència en el nostre temps a la perfecció i és un error tremendo. Un error tremendo.
Quina ha estat la escultura popular, per així dir-ho, famosa, que t'ha impressionat més? Ets d'aquests que va veure escultures a Florència? L'has vista?
Claro.
El David de Michelangelo, ¿l'has visto?
El detalle, los renacimientos, la idea que tenían de representación de la verdad, de la realidad, es estremecedora. La capacidad, en aquel momento estaban todavía descubriendo, es decir, un artista en aquel momento era un científico, ¿sabes? Que eran, nos ayudaron a interpretar la realidad, a verla. Todavía hoy creo que el arte tiene esa capacidad de explicar la verdad, la realidad.
¿Recuerdas alguna que te haya impresionado especialmente?
Mira, a mí últimamente me gusta mucho un señor que es un hindú inglés que se llama Anish Kapoor, que trabaja con figuras sencillas y que de verdad, es decir, es capaz de establecer una relación nueva con cosas reales. O sea, a mí me parece increíble porque solamente con los colores, la posibilidad de experimentar a través de un color una realidad nueva. Eso es posible todavía, con el digital y con todo, realmente, en un espacio. Os lo recomiendo, se llama Anish Kapoor.
Venga, apuntad, Anish Kapoor.
Kapoor.
Jordi, has apuntat.
Ha hecho obras monumentales, enormes, enormes. Además, tiene que ver con tímpanos, tiene que ver con los colores de la India, con los colores de la India, de los mercados, pigmentaciones amarillas. És absorbente, és absolutament increïble.
Rogelio, ara te sentim xerrant tanta passió. A tu d'on te ve aquesta passió? Perquè ara els infants estan altres coses. Vull dir, quan comences a tenir aquesta sensibilitat per l'escultura?
Pues mira, yo creo que ya nací así. A mí me gustaba mucho. Es que para mí todavía la escultura y el arte continúa siendo un poco un juego. Todavía, ¿eh? Continúa siendo un juego, es un experimento. Yo no sé, si uno sabe como artista qué va a ocurrir, qué va a hacer, no está haciendo arte.
Claro, porque toca experimentar amb els materials. En els infants et donen plastilina, per exemple, per experimentar. Ves a lo mateix,
claro,
¿no? Entre cometes, ¿eh?
Claro. Es esto mismo. Yo tuve la inclinación de pequeño y afortunadamente en mi casa se dieron cuenta y mis papás me regalaban pinturas y mi abuela me regaló una caja de herramientas y empecé a trabajar ya desde muy pequeño. Yo hacía mecanos, me hacía mis juguetes y es que hace poco he escrito un poco mi biografía en una revisión y me he dado cuenta de que, ¿sabes? Yo continúo. No he sabido renunciar a ser artista, ¿sabes? No he sabido renunciar a ser artista.
Qué curioso. Y esperan que no renuncies mai, Rogelio, porque
gracias,
eso se duda de dins.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hombre, los que tenemos vocación lo entendemos, ¿verdad?
Sí.
Que sí. Una vocación es algo más que solamente trabajar y cumplir con el fichaje, ¿no?
Y tant.
Pues eso es artista. Jordi tenía razón, ¿ves?
Jordi, no, pots estar ben content, eh?
No, si és que al final la conclusió la tenia jo des del principi.
Alabances totals. Rogelio Olmedo, moltes gràcies per estar amb nosaltres
avui. Mucho gusto, muchas gracias. Adiós.
Adeu.
Ferida! que Angelina Jolie tu vas venir una ampolla de vi per tu i per mi.
La situació. Brad Pitt, per mi, patató corcat.
Això és una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
L'actriu Christina Applegate, actriu de la comèdia dels 80, la recordareu, Un matrimoni amb fills, acaba de publicar les seves memòries en les quals destaca una anècdota que crida l'atenció. Com va deixar plantat a Brad Pitt quan aquest li va tirar canya?
El va deixar plantat a mitja cita per anar-se'n amb un pretendent que li semblava més atractiu. El pretendent en qüestió era el rocker Sebastian Bach, cantant del grup Skid Row.
Explica que tot va passar durant la cerimònia dels MTV Video Music Awards el 89, quan ella tenia 17 anys. En Brad Pitt en tenia 25 i en Bach 20. En el seu relat detalla com aquell vespre se sentia molt poderosa i segura i que quan va acabar el lliurament de premis va decidir anar-se'n amb en Sebastian Bach en qüestió en comptes d'en Brad Pitt. Aquí li va tocar, per cert, endur-se'n sa mare en cotxe cap a casa seva. Li van colomar sa mare. Evidentment, se va enfadar moltíssim amb Brad Pitt. Ella ha explicat que no se van enxerrar durant molt d'anys.
Això és una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat. Venim una ampolla de vi per tu i per mi.
Tres ràdios, diversió.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta troba radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Ufimers, com esteu? Jo volia dedicar la cançó de Altres monocromies al meu amic Llibert, que ho està passant molt malament. I res, vull que sàpiga que l'estimo amb tot el meu cor. Una abraçada, Llibert.
Si pogués dir-te una cosa, a tu te la diria.
amb violetes i taronges i altres monocromies que deformen un record on tu ja no existies. Estic mal de cap per prendre decisions. S'esteva tarda més, més tard que d'uns avions. Agafa'm d'una mà, farà molta pressió. Si esclata i no surt sang, mirades pel tons, principis i amor. Si pogués dir-te una cosa...
Continuem a Xiu Xiu i ara segur que els més grans, si vareu ser petits, adolescents, o ja miràveu la televisió, en tot cas, en els anys 90, coneixereu i molt bé la nostra següent entrevistada, que ja sabeu que aquí mos agrada dur Xiu Xius de tot tipus. Si vos deim el nom de Marlene Monroe... Ja sabeu a qui mos referim, no, Bárbara? I doncs sí, la tenim, Marlene Monroe. Hola, ¿cómo estás, Marlene?
Hola, mi nombre, que me habla en español porque no me enterado de nada.
Estábamos diciendo que todo el mundo que viese la televisión en los 90 te va a conocer.
Bueno, hasta los 2000 por lo menos.
Exacto, exacto.
Que tampoco estoy tan desaparecida.
Pues no, porque precisamente este fin de semana actúas en Ibiza, en el Teatro Pereira, que es un teatro muy conocido en la isla, por quien sí nos esté escuchando desde allí, con el Rêve Cabaret.
Con Rêve Cabaret, exactamente. Y por cierto, mi nombre no es Monroe, ¿eh? Que la Marilyn Monroe está muerta.
Claro, es que yo creo, la gente te no confunde por ser...
Sí, ya lo sé, en todos los pueblos me llaman, ala, Marilyn Monroe, ¿no? Sí, ¿no? Que la Marilyn Monroe está muerta. Yo soy Marlene Monroe. Con una U.
Exacto. Monroe. Yo lo he intentado, Marlene.
Porque la gente pone una N, muchas veces pone N, porque se piensan que yo he copiado a Marilyn Monroe, pero mi nombre de verdad está en mi acto de nacimiento. No es un nombre artístico.
Es que de hecho fue ella quien te copió.
No que me copió, pero ella tiene un nombre falso, porque normalmente ella es Norma Jean, pero yo el mío es de nacer.
Sí, sí, sí.
De nacimiento. Bueno, ¿qué tal todo por Baleares? ¿Hace buen tiempo?
Pues mira, este fin de semana creo que vas a Plaga, como lo decimos aquí, que cogerás mal tiempo, Marlene. Sí, llueve un poco.
Si hay mal tiempo, mejor, porque la gente va al teatro.
Ah, mira, exacto, qué bien.
Porque cuando no se puede ir a la playa y no se puede estar paseando por la calle de copa en los bares, y, todo el mundo va al teatro porque está bien cubierto, se lo pasan bien, el Teatro Pereira tiene bebida, comida, tiene de todo, y tiene un espectáculo maravilloso este domingo 8 de marzo en el Teatro Pereira. Hacemos nuestro Rêve Cabaret para que todo el mundo disfruta de la nueva comedia musical que estamos haciendo.
A ver, ¿qué nos cuentas en Rêve Cabaret, Marlene?
Pues mira, Rêve Cabaret es una comedia musical que el productor, que es de... que lo conocía Formentera, fíjate, todo está alrededor de las islas. Esta isla me ha dado este proyecto, pero yo, tú sabes cómo es la gente de las vacaciones del verano, no me creo nada. Hasta que el señor vino a Madrid y me dijo, mira, aquí está el guión del proyecto que había hecho, escrito para una vedette francesa. Y yo digo, pero bueno, si no hay otra vedette francesa en toda España, yo tenía que hacerlo yo. Y entonces, pues la historia de una vedette francesa que tenía un cabaret Bijou a París. Uh-huh. Y para, bueno, era una mujer de mucho éxito, muy famosa en Francia, bueno. Hay algunas cosas parecidas a mi vida, pero no del todo. Entonces, esta vedette francesa contrata a una drag queen para hacer el show más grande, poner más artistas en el escenario y para ganar más dinero, porque es una mujer de negocio. Resulta que su drag queen se enamora del pianista, el pianista se enamora de ella, desaparecen, le dejan colgado sola, su cabaret va a la ruina y se tiene que ir de París porque está arruinada y viene a Madrid montar un nuevo cabaret que se llama Rêve Cabaret. Uh-huh. Y le vuelve a aparecer, vuelve a aparecer de repente la drag queen otra vez, que le pide otra vez trabajo, y empieza la cizaña ahí, el follón de la historia en este momento en el Teatro Pereira, si venís a verlo este domingo.
Madre mía, o sea, amor y enredos, básicamente, y también nos vamos a reír, imagino, ¿no?
Porque bueno, hay amor, odio, hay drama también, porque dentro de esta historia el pianista se enamora de la drag queen como mujer, pero hay un drama que no acepta que es un hombre disfrazado de mujer. Yeah. Y entonces es un poco el dilema del hombre que no asuma su homosexualidad también en este musical, pero de la culpa de él y de ella, pues la vedette está arruinada y entonces cuenta su drama más o menos como pueda para salvarse la vida, intenta hablar con la mosca, hay mucho monólogo que intento hacer directo con el público, qué porque bueno. A mí me gusta la interacción con el público, y es un espectáculo con baile, con canción, con humor y interactividad con el público. Es una cosa que nunca he hecho, la verdad, en España. Es la primera vez que hago este tipo de formato.
Pero el Ref Cararelo lo has hecho, ¿no? En Madrid.
Sí, sí, pero nunca había hecho una comedia musical con tanto personaje, con tanto...
¿Y lo estás disfrutando o no?
Sí, sí, bueno, para mí es todo nuevo. Bueno, me ha costado un poquito... Me ha costado un poquito el guión al principio porque me parecía mucho monólogo y ya a mí los monólogos a mí no me gustan mucho. Entonces hemos puesto más personajes para que haya más pie, más gracioso, más pregunta-respuesta cómica para que da más juego. Y al final se terminó por hacer una comedia musical muy divertida.
Marlene,
y entonces sí estoy en esto.
Claro, qué bien. Marlene, al principio lo decíamos, la gente te recuerda en televisión hasta, bueno, a principios de los 2000. Imagino que te sientes más cómoda en el teatro o también en la televisión.
Bueno, la televisión siempre es... Yo creo que la televisión es más fácil para todo el mundo. El teatro necesita más recursos y más formación, más trabajo, más ensayo, más capacidad de poder hacer todo. Porque una vedette, como yo decía en el diario de Ibiza, no es solo una mujer a medio desnuda que se pone pluma en el culete.
Claro.
Una vedette es una mujer que sabe cantar, bailar, interpretar y comunicar con el público, porque mira al final, si no tenemos esta vis cómica como Lina Morgan, una revista es aburrida.
Y tanto. Tienes toda la razón, Marlene. Polifacética en este sentido, que no es nada fácil, pero tú ya llevas 40 años de carrera. La gente te recuerda, lo decíamos, en televisión, y te quiero hacer ya la última pregunta en referencia a esto. Si la gente te recuerda así, pero ¿tú qué recuerdas de aquella época?
Pues yo recuerdo que era la chica boom. Cuando yo veo todo lo que hay en YouTube y en todo Instagram, en todo la Internet y todo eso, digo, madre mía, ¿cómo me habrán usado siempre para lo mismo? Que si la chica sexy, que si la sinvergüenza, la que va medio desnuda en todos lados, me han utilizado para enseñar el cuerpo casi siempre, y esta vez yo tengo que demostrar que no soy solo un cuerpo, porque ya no tengo 20 años, y que si sigo trabajando es porque hay una base artística que me permite hacer todo lo que estoy haciendo.
Claro, aquí...
Y no solo la frívola, porque es verdad que me he hecho pasar. Es un personaje también, ¿eh? Yo he vivido de este personaje muchos años. Es verdad que me ha dado de comer, pero hay que saber parar y hacer otra cosa. Y poder vivir de todo.
Claro, y ahora con esta gira, ¿notas esta experiencia, este bagaje de tantos años?
Pues yo, los años ya, como dice la gente, no pasa para mí, no pasan para mí. Entonces yo digo, tengo suerte de mantenerme, porque también es una disciplina diaria de entrenar todos los días, de ensayar, de cuidarse, de tener una dieta alimentaria, no me drogo, yo no tomo alcohol, yo no tengo ningún vicio, la verdad. Yo no sé por qué todo el mundo piensa que una chica como yo puede tener todos los vicios, pero no es así. Y al final es lo que me mantiene en forma a mi edad, y yo espero seguir unos años más.
Hombre, y nosotros también. Y lo veremos el domingo 8 de marzo en el Teatro Pereira de Ibiza, donde tendremos a Marlene Monroe fent aquest ref cabaret. Te tengo que pedir perdón, Marlene, por mi francés, que es absolutamente nulo. No, ya el pero, castellano no ya... Y
me... Ya me ha acostumbrado que me llama Marlene Monroe, ya me ha acostumbrado. De todas formas, como en España no hay otra, yo digo, bueno, luego digan como lo digan, lo importante es que lo digan.
Y Marlene, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde estás ahora? ¿Ya estás en Ibiza?
Yo voy mañana muy pronto. Uf, me tengo que pegar un madrugón porque hay muy poco vuelo en invierno.
Me ¿dónde estás
a las 5 de la mañana.
¿Desde dónde vuelas?
De Madrid.
Ah, bueno. Claro, no, si yo fuese verano Brasil, sería otra cosa.
Estaba en Brasil, pero yo he vuelto primero a Madrid para hacer el cambio horario primero antes de venir a Ibiza.
Y, Marlene, pero bueno. ¿Tú qué crees, por ejemplo, que tiene el cabaret? Que nunca pasa de moda, ¿no? Es una cosa que lleva muchos años y siempre hay shows, teatro, musicales, películas. ¿Qué crees que tiene que lo mantiene tantos años?
Pues yo creo que es una moda que va y que viene. Si te has dado cuenta, siempre el cabaret está de moda en posguerra, después de la guerra, la primera, la segunda, la guerra biológica del COVID. Está como una ola que cuando la gente está como muy deprimido, es una ola de cabaret que reaparece porque la gente le gusta este tipo de espectáculo donde hay un poco de burla, ¿no? Que es burlesque, uh-huh. Es humor, es sexy, te hace viajar en otro ambiente, ¿no? Uh-huh. Porque una obra de teatro normal es siempre cosas de la vida normal. El cabaret es siempre un poco surrealista, ¿no? Uh-huh. Es como te hace viajar en otro mundo. Uh-huh. Y entonces es el éxito del cabaret que tiene este lado picante, ¿no? Que no tiene una obra normal.
Sí, la gente necesita desconectar i quan dèiem ho podreu fer aquest diumenge en el Teatre Pereira d'Eivissa. Marlene, un gusto hablar contigo, muchas gracias.
Un gusto estar con toda la gente de Balear que les voy a ver a Eivissa, espero este domingo, que yo tengo muchas ganas de venir. Qué y bien. De estar con vosotros.
Qué bien, Marlene, aquí te esperamos.
Un besito muy grande, gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias,
adiós. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent
bien. IB3 Radio As, investigation.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Yeah.
Dear Till Weekend, se diu aquesta cançó. Cap de setmana brut. Què te pareix, Jordi?
Me pareix que no és el nostre, no és el nostre cas.
No? Per què?
No ho sé. Jo, en el meu cas, no, el manco.
Molt bé, Jordi, sí, m'agrada. Bon lot. I les persones que mos estàveu escoltant el dilluns, heu tingut un cap de setmana brut. Bé, no xerrarem d'això, tranquils. Perquè avui, ara mateix, mos explicarà en Juanmi, continuarem els episodis d'en Juanmi, que l'altre dia se'n va anar a acompanyar un jove que feia les seves primeres pràctiques de cotxe. Recordeu les vostres. I avui posem el focus a una altra cara de la conducció. Quan ja fa anys que tenim el carnet i toca renovar-lo. Vosaltres, supos que ja l'heu renovat un parell de vegades, la gent que mos escoltau. Jo l'he renovat una vegada, Jordi.
Sí?
Sí.
Però quant d'anys?
No ho sé, 10,
això,
crec.
Ja mos ho explicarem, supos.
Sí, 10 anys.
Jo, de moment, no.
Ja, t'ho faràs en els 28 si te'l vas treure en els 18.
No m'ho vaig treure en els 18.
Idò?
Jo m'ho vaig treure fa un any i mig. En els 21, 22, idò, encara me queda.
En els 33. Avui xerram d'això mateix, de seguretat vial, i d'un tema que tots els conductors haurem de fer front tard o d'hora. La revisió mèdica per renovar el permís de conducció. I per conèixer com funcionen aquestes proves, que se revisa i perquè són tan importants, en Juanmi s'ha anat al centre mèdic Cànoves a Sant Moix, a Palma. Allà ha conversat amb en Toni Cànoves, que l'hem entrevistat ja moltes vegades aquí a IB3 Ràdio i Televisió, perquè és expert en seguretat vial. Ell mos explica en què consisteixen aquestes revisions i quins aspectes de la salut poden influir a l'hora de posar-nos en el volant. Ara riurem un poc, però primer mos hem d'informar bé.
Bon dia. Ets en Toni?
Jo amb mi.
Com estàs?
Arribar, no te volia... Puntual, acabat d'arribar.
Sí. Ah, molt bé, com estàs?
De primera. Vaig ser president de l'autoescola de Balears un parell d'anys. Aleshores, tots els professors d'autoescola que estem mai damunt la carretera, la seguretat vial és un punt. Llavors nosaltres intentem aportar la nostra gra d'arena, clar.
Per si hi ha qualcú que estigui despistat, aquí a Son Seient se fa una revisió mèdica per veure si pot renovar, si pot obtenir aquest permís de circulació, si pot continuar circulant amb el carnet que tingui, no? Sigui de cotxe... Què se pot fer exactament aquí, en el centre Cànoves?
De fer fins al 2010, per renovar el carnet de conduir, havia d'anar a treballar a quatre llocs, per dies totes de matí, fotos allà, per havia d'anar a tràfic, a una gestoria, i aquí, en el sistema que la DGT ha fet, va molt bé, perquè com que havien de passar per facultatius, en els facultatius telemàticament ens permeten que en 15 minuts se pugui fer tot si tot va bé. Aleshores, també som seguretat vial, perquè això ve a ser un filtre, perquè segons quin conductor és, o per malalties, o per falta de reflexos, o per falta de visió, puguin, i aquí ho fem tot. És a dir, la persona que té que renovar el carnet de conduir ho pot fer, per cert, a Espanya, fins a 3 mesos abans. El que no va al tràfic és que estigui caducat.
En el cas, per exemple, de que tu arribes, ja t'ha caducat, jo m'ha caducat al millor fa una setmana, venc aquí, no hi ha cap problema, l'únic és que no, teòricament no podia circular durant aquesta setmana, clar.
Evidentment, quan tu tens carnet caducat, la policia de tràfic o la policia local, no saps si tu hi veus, si tens reflexos, si és la malaltia que tens, per tant, te posen una multa de 200 euros. El dia següent ja te pot posar la multa, per tant, el que va al tràfic és si ho facis inclús si pot ser una setmana abans, o 10 dies o 15 dies abans, i queda automàticament renovat des del moment que... Nosaltres som tràfic en aquest cas, perquè pagues la taxa inclús telemàticament. Aleshores, tu ja sos amb un justificant de 6 mesos i en 2 mesos...
justificant, encara que no tinguis el carnet físic nou, tu ja pots circular.
Una autorització oficial a dins d'Espanya, que ha d'anar, com que no du foto, ha d'anar sempre amb el carnet d'identitat. I en 2 mesos aproximadament, perquè això va a la Casa de la Moneda, sí, va a Madrid, Correus, i en 2 mesos aproximadament arribarà al domicili que tu diguis, correu ordinari.
Mira si és fàcil, idò, Jordi. Tu has apuntat per d'aquí 10 anys.
No, perquè ho veig en fora, però sí.
La qüestió és que no vedeu a l'hora de renovar el carnet de conduir, perquè jo crec que la gent no ho té del tot clar, ho veurem.
Te podem anar si menes cotxe.
Aquí has de sortir d'una pràctica.
Ah, mira,
bueno,
a provar.
Bueno, queda un poc, un mes o així.
D'aquí un meset poden tenir una nova conductora per
sí,
Palma.
Sí, espero.
Tu saps cada quan se renova el carnet de conduir?
Pues... no, cada 10 anys, pot ser.
Fins en els 65, cada 10 anys.
Vale, i després menys, no?
A partir de 65 anys, cada 5 com a màxim.
Com a màxim.
Però en el moment que te fan la revisió, te poden posar fins i tot un any només.
Ah, sí?
Sí,
depèn
de com... sí, depèn de com estiguis.
Clar, sí. Però no ho sabia. No, no.
De gràcies.
De res.
Sort, eh?
Gràcies, gràcies.
Molt bé, amb una rotonda, segurament.
Espera, espera.
M'encanta que aquesta lota acaba de sortir d'una pràctica i ja no se'n recorda de quan has de renovar el carnet. Això és pregunta d'examen teòric.
Totalment. I m'encanta perquè en Juanmi, servei públic, eh?
Servei públic,
explicant total. Com van les coses. Molt bé, perquè si no hi ha límit d'edat per conduir, això és cert, però al manco et sabrà si tenim certes restriccions o no.
La setmana passada, un amic meu de Manacor me diu, Toni, mira, ma mare té 90 anys. Com ho fem? Dit, com està ta mare? Diu, no, ma mare està molt bé. Basta que Manacor no tenim transport urbà, ha d'anar en l'estiu a Porto Cristo un pizza a setmana. I vaig dir, mira, tràfic permet a les persones majors fer restriccions. Per exemple, en aquest cas, diu, fins a Porto Cristo hi ha un màxim de 15 quilòmetres, que és una ruta coneguda per ella. En segon lloc, no pot conduir, per exemple, el vespre. No, no condueix el vespre, perfecte. Se li posa un codi en la restricció de conducció diurna.
I això va per llei en aquestes edats?
Sí, sí.
Un tema de sentit comú que també és a part, però hi ha una llei que prohibeix el millor conduir els vespres a persones a partir d'una edat?
Sí, és a dir, la DGT posa les normes i el facultatiu adapta aquestes normes que la DGT estableix a cada cas.
D'acord.
Per exemple, aquest cas que jo deia, per exemple, se li va posar restricció de conducció diurna només, que no pot circular més en fora de 15 quilòmetres, que la velocitat màxima és 70, i clar, tot això fa... Que
per exemple, si aturen en el vostre predí, no? I li demanen el DNI, carnet de conduir i tal, ells poden saber que té aquestes restriccions?
Perquè en el carnet de conduir hi ha un còdic que se diuen 01 i d'ulleres, 03...
I aquest codi ja ho saben.
Clar, la policia de tràfic té els còdics que saben bé el que és cada cosa, per tant, és una cosa curiosa que quan diuen no, la persona major no pot conduir. No, no, i tant que poden conduir.
Hi ha límit per conduir? Hi ha una edat límit per poder conduir a Espanya?
Diré quina és la normativa espanyola. La vigència, que és una pregunta d'examen, per cert, el canvi B, que és habitual, el de cotxe, aquest com a màxim són 10 anys. I dic com a màxim perquè, clar, igual té una enfermedad o qualsevol cosa, se li pot reduir, però el màxim és cada 10 anys fins a 65.
Per tant, jo tinc 45 anys. Si m'hagués de renovar avui, tindries carnet fins als 55.
10 anys més, exactament. En canvi, a partir de 65, el màxim que s'adona són 5, el màxim. I això és una cosa molt individual. Hi ha gent de 75 anys que potser més li poden donar 2 anys i potser gent de 79 que n'hi pot donar 4 perquè és allà on el criteri facultatiu determina els anys que pot tenir. I això és important. Inclús en la gent major, sempre és habitual que els fills de gent de 80 o més anys siguin els que facin pedagogia de saber si mon pare pot conduir o no pot conduir.
Això és molt interessant. Jo l'altre dia xerrava amb mon pare i mon pare me va fer la pregunta i me va dir, tu com ho veus conduint? I jo li vaig dir, te veig molt bé, te veig molt bé. És vera que no va en el 100% de rapidesa, perquè és impossible, perquè avui és el seu aniversari precisament i fa 73 anys, molt d'anys, papà, però, clar, jo li dic, és que tu conduïes tan bé que aquesta baixada jo no noto diferència, però jo vaig amb ell en el cotxe i sí que va amb més precaució. He notat que és menys brusquer que fa 10 anys.
I és allà on hem de fer la pedagogia. Mira, papà, si és un trajecte de carretera, que és allà on realment vas a 80 o 90, diguem-ho, jo t'acompany, però per dins ciutat, per exemple, pots fer bus o pots fer inclús el cotxe puntualment. Però depèn, per exemple, a Son Cervera, Porto Cristo, això no tenim ni tren ni bus urbà, clar, i el millor per anar fora de vila 3 quilòmetres ho mates. Què vol dir? Veia, restriccions, no, de més tant de quilòmetres, com deia abans, com que el vespre no conduesc i doi conducció. I a més una cosa, catarates, molt important. Fa 30 anys quasi ningú es operava de catarates i no podien conduir perquè no arribàvem a la visió mínima. Avui s'operen de catarates gent de 70, 180 i més anys. Això sí, el màxim, amb operació de catarates, seria ja que el màxim són 3 anys. Per què? Perquè no sempre van bé. Aleshores, està molt millor que abans, primer perquè és molt més ràpid, però en segon lloc perquè és un filtre, perquè entre nosaltres fa 30 anys se mirava molt poca cosa, però com deia antes, això també et seguria vial, perquè una persona que no hi veu no ha de poder conduir un camió, o una persona que, inclús per exemple, quan diu, ara té Parkinson, en l'entrevista li diuen al metge, té Parkinson, bon, a partir d'aquí ja m'haurà de donar un informe del seu especialista per veure quin grau de Parkinson té, i si, perquè nosaltres no ho coneixem tot, però el seu especialista, el metge de capçalera, en aquest cas diu, no, tu estàs controlat, i ho posa en un informe. Això s'escaneja i se queda en la història clínica i també li donen un any o dos o tres, depèn una mica de com estan els altres factors.
Jo m'he agobiat tanta informació, Juanmi, gràcies a Antoni Cànovas, però m'he agobiada. la veritat. Per cert, molt d'anys a son pare d'en Juanmi, que avui faig anys. Bé, molt avui divendres, eh? A veure, jo tinc ganes de sentir els afectats de tot això. La gent gran...
¿Vos también cocho?
¿Cómo?
¿Conduce coche?
No, no, no.
¿Tiene carne de conducir?
No, sí, pero ya no conduzco por un problema visual.
Ya, lo que pasa es que yo el coche lo tengo aparcado. Voy en bicicleta.
Bueno. Es decir, que vos has decidido ya conduir menos.
Sí, transporte público y tal y tal.
¿Por qué lo has decidido?
Porque es mejor. Es mejor así, no contaminamos y...
¿Ha notado que ha perdido reflejos? Entre usted y yo, no nos escucha
bueno,
nadie.
Bueno, un poco, claro. Claro, los años no perdonan.
No, encara no man. Ja no man.
Ja. Des de quan no mana?
Des de fa 3 anys, perquè vaig tenir un accident i ja no...
I ho va deixar anar?
Sí, sí.
Se va assustar o va dir, és que ja no estic per conduir?
No, perquè no l'he tornat a agafar, no ho sé. No, perdoni, però...
No, 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 no se preocupi. I doncs, en el seu cas ha deixat de conduir fa 3 anys perquè va tenir un accident i tenia, bueno, no, no sé si tenia por o no, però va dir, ara ja, fins aquí.
Sí, ja està.
I ara com se maneja? En bus?
En bus.
Molt bé, gràcies per aquesta consciència social. La veritat és que a vegades és necessari que un mateix prengui aquest tipus de decisions per seguretat pròpia, sobretot. Eh? No, no volen que ningú se faci mal, per desgràcia. Ara és el moment per veure si en Juanmi ha passat les proves. Encara li llevaran el permís?
Què tal, Lluc? Com estàs?
Molt bé.
Ets el fi d'Antoni.
Som el fi, sí, sí.
Molt bé. I far feina amb ell? Quina és la teva responsabilitat aquí?
Bueno, jo fa ja una sèrie d'anys que som el gerent de centres i bueno, la meva responsabilitat és organitzar-ho un poc tot, tenir contacte amb el personal, bueno, les feines que faria un gerent.
Molt bé. Estaven comentant una mica perquè parlant de salut vial i de precaucions i una mica com funciona un centre mèdic i una de les proves és de reflexes. I jo volia comprovar si jo estic per conduir, tot i que el tenc i no m'ha caducat encara. Vull dir, no havia de venir, però bueno, ja que hi som, a lo millor me'l lleven.
Però la prova,
Encara el podré perdre, el carnet.
Fem dues proves, realment. N'hi ha una de reflexes i una altra de coordinació. Pots fer la que vulguis. N'hi ha una que és més curta, que és la de reflexes, la mateixa prova 6 vegades. Per tant, bueno, crec que és més fàcil d'explicar...
Perquè sí, mentre jo la faig, que s'ho pugui narrar, no?, una mica, que és el que fem. Vinga, perfecte, gràcies.
Mira, bueno, sí, per explicar un poc als oients el que tenim davant, tens davant una pantalla, també tens una sèrie de botons, dels quals aquest botó vermell serà l'únic que tu hauràs de pulsar, d'acord? Per tant, el que tu veus és una franja blava, recta, horitzontal, i ara sortirà una bolla que anirà de principi a fi. Val? Aquí, en aquest requadre blanc, la bolla desapareixerà. És com si entràs dins un túnel. Per tant, tu has de calcular el temps que tardarà aquesta bolla en sortir.
I que torni a la part
blava
final.
Però tu no la veuràs sortir. Tu has de pitjar aquest botó quan creguis que la bolla sortirà. Val? Per tant, ara d'interpretar, bueno, primer veuràs la via que fa aquesta bolla, la deixaràs de veure, aquí és on has de començar a interpretar quant de temps tardarà en recórrer aquest trosset. D'acord? Per tant, ara farem aquesta mateixa prova 6 vegades amb diferents velocitats. I en el final tindrem un resultat. Val? Jo crec que aquí t'estàs anticipant una mica, ja t'anticipo un poquet. Val? Pensa que és quan creus que hagi de sortir, eh? Val? Què mos diu això?
Bé, quin tindràs de fet?
El resultat final has fet un 15% de desviació. Això què vol dir? Aquí hi ha resultats de cada prova. Les quatre primeres, com t'he anticipat, t'has anticipat una mica. Vols que poso un número negatiu?
Ah, sí?
O sigui, has pitjat abans de que la bolla sortís. D'acord? Les dues darreres sí que ja has apurat una mica més i t'has apropat en el número que més ens interessa, que és el 0. El 0 és perfecció, per tant, les quatre primeres t'has anticipat i les dues darreres has pitjat una mica més tard. Val? Però tot està dins un marge molt raonable, que és el 15% de marge d'error. Un 0% seria la perfecció, això és impossible perquè no sabem on va la bolla.
Però fins a un 50%.
Fins a un 50 seria provat. 45-50 sí, és un poc el límit.
Per tant, aquest 15% és una cosa raonable i està dins una mitja normal de gent que pot fer aquesta prova.
Què passaria si mos anticipam molt? Que primer no estaríem entenguent massa la prova i davant, per exemple, una frenada d'uns cotxes que estan molt enfora, nosaltres frenaríem molt prest i no seria una cosa raonable. O si haguéssim tardat massa en pitjar, els meus temps de reacció, els meus reflexos no serien correctes. Supongo que ens expliqui aquesta prova.
He de dir que aquesta prova la vaig fer aquí fa uns anys i vaig donar un 2%. Ara suposo que... Ja, ho he perdut en 5 anys o estava més pendent del
meu? No, en més de directe.
Saps què passa? Tot el que hi hagi gent de vora també molesta un poc, això s'ha de fer sol i sí, sense sí, intervencions.
Ai, en Juanmi posava excuses, eh? Mm.
A més, en Juanmi, que aprofita qualsevol reportatge, ja s'ha passat, ja ha anat a soculista, s'ha fet revisió. Ja ara mirant el tema del permís de conducció. Vas dir que va anar a Sotorrino, també. O sigui, en Juanmi passa per tot.
Tot. I ara veurem si aprova la prova de coordinació.
Ara has d'agafar les dues manivelles, veus que hi ha dues
sí.
Bolles blanques.
Ah, he d'anar per allà dins.
Els hem de situar a les franges vermelles. I veuràs que les franges vermelles se van moguent cap a dalt i tu has de mantenir les bolles blanques a dins les franges.
Venga.
Si surten, veuràs que pita. Per tant, hem d'intentar que surtin el menys possible i quan surten, corregir lo abans possible. D'acord? Estàs preparat?
Vinga.
Vinga, si pita molt, jo ja ens veuran que t'equivoques.
Exacte.
Això seria...
Ah, molt en pot ser, això.
Aquí també hi ha un cert marge d'error, però una persona que realment no té les facultats òptimes per conduir, aquí mos ho mostra molt clarament.
Toni, jo te vull fer una pregunta per anar acabant. La gent s'ha conduït o no, en general? Això és una pregunta molt personal. Però
hem millorat perquè, a part de les opinions, hem de mirar les estadístiques. I xerrar una estadística pot ser que te sorprengui una mica. L'any 1989, l'edat que va néixer en Lluc, a Balear arribava 177 morts de tràfic aquell any. 177. Estan xerrant de 30 i tant d'anys. En el 2022, que el tràfic de Balear s'havia quasi duplicat, hi va haver només 32 víctimes mortals. Això ja m'ho diu, que ha millorat. És evident que les vies han millorat el vehicle, però sobretot la sensibilització, hi ha més conscienciació per part del conductor, també més mesures repressives, canvis per punt...
La primera referència de quin any m'has dit? 1989. 89. Clar, ja era obligatori cinturó?
El cinturó va...
A darrere no.
A darrere no, va començar primer davant, però el que va determinar molt una millora en el resultat de víctimes mortals va ser el 2006, en el carnet per punts que Europa ja s'havia fet, perquè clar, si te quedes sense punts, són 6 mesos sense conduir i tothom va molt més alerta.
Jo ara contaré una cosa, que no ho fosseu, perquè això ja ha prescrit, xerrant de l'any 80, una altra època, una altra... Jo he arribat a anar en el maletero del cotxe...
Ens incorporam ara mateix a l'FM d'Ivetres Ràdio després d'aquest partit del Palma Futsal que hem sentit en directe amb els companys d'esport i continuam aquí en directe a Xiu Xiu. Jordi Suárez, tu estàs passant bé aquest divendres vespre.
T'has sentit un molt bon programa avui.
Que bé, que
com
bé.
Sempre.
Clar, érem a Ràdio 2, però ara som tornam aquí a CFM, també ens acompanyi d'en Xavi Pou. Xavi, com anam?
Hola a tots!
Què tal?
Està molt bé que torneu a CFM. Jo estava a l'estudi tot sol esperant que arribéssiu. Me sentiu una miqueta tot sol fins que heu aparegut de sobte les vostres cadires.
És la màgia de la ràdio. Escolta, tu ets el professor Random.
Professor Random, i com sempre, tenc una pregunta per vosaltres, els lots. Què heu après avui?
Uf, tantes coses aprens en aquesta professió nostra en un dia.
Ho diu mentre me mira a mi perquè contesti primer, perquè no en té ni idea.
Si voleu, començo jo, eh? Jo he après una cosa molt important que crec que no vos he dit.
A veure, què has après avui?
He après a fer flors en globus.
Flors en globus?
Flors en globus. La típica flor de globus així estirats que te fa un pallasso...
Escultor de
bufetes?
M'agrada perquè fas aquesta pregunta cada vegada que vens per el dia que tinguis una cosa interessant tu
sí.
Que contar com
I el
avui.
Dia és avui, que... se suposa.
El dia has estat avui de 5 mesos que duc fent les accions, pot ser, o 3 o 2, no ho sé. Però és la primera vegada que puc dir alguna cosa i són flors en globus.
Jo avui he après a votar de Ràdio 2 a FM.
Ah, mira.
No? I passes de cop.
Quin esforç més gran has fet.
M'intriga bastant això de l'escultor de bufetes, però que anaves pel carrer i t'ha aturat una persona d'aquestes que són al carrer fent...
No, vaig fer un petit regal, que era una, vaig a fer un rant de flors, però com sóc una persona d'aquestes que en diria molt tonta, ja vaig decidir no la vaig a fer normal, sinó que vaig agafar un globus, anar a inflar-los, a girar-los, a fer... de pas també vaig fer un perdito.
Xavi, ets massa romàntic. Una aturada pels informatius, pels companys i tot d'una tornada.